Pues vale. Pues
Marc, ets, que sapiguis que ets Darth Ludo, eh?
Sí, no, no, no et veiem la cara. Tampoc cal, eh? Però...
No, no et veus com t'estem veient? Estàs a contrallum, a muerte, i només veiem com una esfera molt fosca.
No em veig a mi mateix, ara. No,
no, no, clar, no, ni tu ni ningú. Ni ningú del...
Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Vale,
vale. Perquè sabem que ets tu, eh? Però veure tampoc. Difuminat.
El mega bruix difuminados.
Només faltaven els ulls vermells.
La llum la tinc allà, no tinc llum.
Sí, però ara millor, eh?
Ah, estan a la sala petita. Estan a,
tens
a la...
el blur aquell, no?
Magma, està a la guardilla.
Ah, està a la guardilla, vale.
Sí, sí. Però el Marc
es va tirar un pet l'altre cop.
Es va tirar un pet i vam haver de sortir tots fins a la planta 3. Sota el 3.
Gràcies per no compartir-ho pel...
Què cony és, això?
Una làmpara japonesa. De mierda. Ai, senyor. No ens fem grans. Home, com va anar ahir la whiskeria? Te la vas acabar tota?
Hòstia, no, em vaig fotre dos gots. Però era bo, eh? Perquè no tinc seqüeles avui.
Bueno, ara sí, Marc. Ara ja ets una persona humana.
Ara m'he posat una lampareta aquí...
Que no normal, eh? És humana, però no normal.
Qui és humana?
De boca, abans semblava Darth Sidious parlant amb Darth Maul a l'episodi. Que només va ser amb la caputxa supertancat.
Bueno, va, comencem, que si no acabarem... Vinga. Sí, vinga, va. Magma, tu dones instruccions, eh?
Sí.
Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics.
Amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya, avui l'escriptor nord-americà Franklin Ford ha escrit un extens i molt interessant article a The Atlantic, mítica revista, blog, sobre la vida i els objectius d'en Jeff Bezos, el fundador i CEO d'Amazon.
Però tu te l'has llegit tot?
No, no m'he llegit només que una primera paraula.
Aquí l'únic que se l'ha llegit jo sóc jo.
Mira, o sigui, per una cosa que llegeixes alguna cosa, ara ho repetiràs 40 vegades.
Per favor, no puc fer ni la presentació com cal. Bé, això serà la primera part del programa. A la segona part, com sempre, notícies breus, entre d'altres, que Disney Plus avança l'arribada a l'estat espanyol i a un preu més que raonable. Avui a Mossega la Poma, des de la inundada Vilanova, crec... Senyor Raül Arribas.
Que és Vilanova, sí, que estigui inundada, no ho sé, perquè no he sortit gaire de casa, també t'ho dic.
Bueno. Doncs això, i tenim en Magma pels seus valors alterats i una assignatura menys.
Hello, una assignatura menys i cap més ja, perquè era l'última.
Ja era l'última, això. Ah,
bona, Magma.
Feliciteu-lo, que ja està a puntet d'anar a l'atur.
I el senyor Marc, ara era el fantasma de l'òpera, però s'ha posat llum i el podem veure per Skype. Hola, Marc.
Hola, què tal? Jo avui he anat un momentet a veure la platja de Premià de Dalt, que és allò que en diuen un playón.
Premià de Dalt, que jo sàpiga, no té platja. Però...
Ai, perdó, de Premià de Mar.
Platja, però...
Imagineu, la platja de Premià de Mar, que és un playón impressionant, com de 400 metres de sorra, des del començament de la platja fins allò, doncs està tota inundada. He enviat a Twitter una foto dels containers tots inundats. O sigui, això ja és el canvi climàtic que ens estem a sota del...
Inundat des de Marsella fins al sud, sí, de la...
Total.
I qui us parla és en Tomàs Manzanares. Avui tots, des de Skype, fem un programa especial degut a les inclemències del temps i hem hagut de moure convidats...
Perdona, que el Miquel Àngel sí que hagi anat al lloc, això veig que
tots
importa
aquí,
poc, no?
El
Miquel Àngel té un patinet... Té un patinet que apretes un botó, és de Xiaomi, saps? Apretes un botó i es converteix en una balsa i pot atravessar el diagonal.
I va amb capota i tot per no mullar-se. Ostres, aquests postmillennials que veu que ho treballen.
I quan deixa de funcionar, el torno a Amazon i torno a comprar una
altra. I et tornen a donar una altra amb la barqueta nova, no?
Exacte.
Molt bé. Doncs tot això i més en aquest episodi 422, ja 422.
Imagina't!
Temporada 13 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Val. Anem per l'article aquest d'en Jeff Bezos a The Atlantic. Per cert, recomanació d'en Josep Ruano, que no se m'oblidi dir que avui el programa és gràcies a ell i la seva recomanació. Si ens en podem sortir per aquest article, necessites 3 setmanes per llegir-lo.
No, 20 minuts és llegir.
A veure, per la gent que no està al cas, abans d'entrar un moment amb això, parla un moment, Marc, que tu coneixes molt bé, The Atlantic, com a mitjà, és un mitjà, una revista mítica.
The Atlantic és una revista mítica que, com a mínim que jo la tingui localitzada, doncs és una revista que s'edita a Nova York des dels anys 30, com a mínim, i a veure, hi havia escrit gent doncs, com en Vannevar Bush, com el John von Neumann i gent... O sigui, és una d'aquestes revistes d'articles de format llarg, d'aquests puros de 30-40 pàgines, on escriptors i gent que fa periodisme d'investigació o d'opinió, o fins i tot assajos sobre coses, doncs escriuen temes molt interessants. I aquest cas, doncs bé, doncs és una peça d'un escriptor doncs, que en comptes d'agafar i llegir 4 coses per la web i escriure una entrada de blog o fer un podcast, doncs aquest tio s'ha agafat i s'ha portat un temps bastant llarg. Ha mirat entrevistes antigues, ha parlat amb exdirectius, ha parlat amb gent d'Amazon, gent propera al Jeff Bezos, i ha fotut una peça doncs, bastant bèstia.
Un moment, com ara anem a fusilar totalment a l'article per donar-hi reconeixement, ja ho he dit al principi però ho torno a recalcar, l'escriptor...
Podem parlar d'homenatge.
Sí.
És un homenatge.
És un homenatge, sí. Exacte. A l'escriptor Franklin Foer, que entre altres coses ha escrit diversos llibres, però hi ha dos interessants, que es diu World Without Mind, molt interessant, i How Soccer Explains the World, An Unlikely Theory of Globalization. Molt bo. El soccer. Val, doncs això ha escrit aquest senyor, el Franklin Foer, amb els que ens basarem en aquesta primera part de Mossega la Poma. Marc, anem a desgranar una mica alguna de les coses que diu el Franklin Foer sobre el Jeff Bezos.
Sí, senyor... A veure, moltes de... Potser 20 de les pàgines d'aquest article pràcticament són coses que estan extretes o que es poden trobar replicades en el llibre The Everything Store. Si a algú li interessa el tema d'Amazon i com es va fundar i totes les batalletes d'allà dintre, doncs, a veure, doncs hi ha un llibre que es diu The Everything Store i que no sé si està traduït al castellà, segurament serà amb un títol infecte, i és un llibre que està molt bé, ¿vale? És un llibre per entendre una miqueta de què va Amazon sense haver-hi de treballar a dintre com algú que jo em sé. ¿Vale? Però llavors, a partir d'aquí dintre, doncs, a veure, doncs... analitza i veure que hi ha un senyor actualment, que és el Jeff Bezos, doncs, que és actualment la persona més rica del món. No sé si és exactament la persona més rica del món perquè es va divorciar l'any passat i llavors... Sí, es va divorciar.
Sí, ja en el moment de divorciar-se i de dividir, encara ho era. Això, com que moltes vegades depèn també del preu de les accions, no sé. Però ja que la notícia era que després de divorciar-se encara ho era.
Imagina't.
Crec recordar, eh?
Imagina't, o sigui, és una bestiesa. Tot i que diu que ara té menys calés, té menys duros, que el que va tindre en Bill Gates quan tenia més calés de tots. El que passa...
Encara ho és, eh? Encara ho és, almenys.
Sí, encara ho és. Però que per molts calés que tinguin Jeff Bezos, no té tants quartos com va tenir en Bill Gates en el moment que va tenir més quartos. El que passa, en Bill Gates ja va un moment que li suava tota la polla i va començar a ficar tots els seus diners en la Fundació Bill i Melinda Foundation, doncs per fer coses doncs, com per lluitar contra la malària i...
I que recordem que això no... O sigui, la llista de la gent més rica no vol dir que tinguin els diners al moneder en diner...
No, és el...
Matat, sinó que és comptant preu d'accions, per tant, suposo que hi havia un moment que Microsoft devia ser una cosa estratosfèrica a nivell de preu d'acció comparat per, jo què sé, o el percentatge que ell tenia o el que fos.
Sí, és el patrimoni. És el patrimoni. Llavors, el que fa l'article és començar a dir, compara una miqueta la figura del Jeff Bezos doncs, amb gent doncs, com el Carnegie que va agafar i que portava doncs, les fundacions de ferro doncs, amb el que es va fotre el tren als Estats Units, o el Rockefeller, que pràcticament va refinar pràcticament tot el petroli que hi havia als Estats Units, o en Bill Gates, que va muntar doncs, el sistema operatiu del PC amb tot el canvi que va haver. Llavors, escolta, és una figura molt gran, però tot i que sigui una persona que guanyi tants calés, no controla totalment cap indústria. no ha arribat al punt de monopoli doncs, com van arribar aquests tres. Vale? O altre, o en el seu moment, per exemple, IBM. Vale?
Però, però en l'article diu una xifra...
Però dic, arribar al monopoli del retail mundial...
No, no, és, no hi arriba, però del Mundial no, a part dels Estats Units, però tot i així no hi arriba, és cert, però i està molt a prop, eh? Amazon controla el 40% del comerç electrònic als Estats Units, el 40%, sí, és una barbaritat.
Vull dir, però clar, però és que vull dir, el retail en si, és que clar, ser monopoli, és una, és que no, jo crec que no passa pel cap ni pels escriptors de ciència ficció que algú pugui controlar el 100% de... del retail. És una
petita... I deixeu-me donar una altra dada, Marc, perquè no ho hagis d'explicar tot tu. Amazon és Amazon, o sigui, Jeff Bezos Amazon i tots veiem Amazon com la botiga, però aquí al voltant hi ha moltes més coses. Nosaltres estem cada dia amb Amazon Web Services, que és la part de cloud públic d'Amazon, ¿vale? I clar, ho tenim tan a sobre que no som conscients del que suposa, ¿vale? Però gairebé la meitat de tota la indústria de cloud, de computació en el núvol, la té Amazon Web Services i té institucions dins tan bèsties com General Electric, com Unilever o fins i tot la mateixa CIA. De fet, Amazon Web Services té un conjunt de centres de dades, de CPDs, no dic un, dic un conjunt o diversos per donar serveis a institucions del govern americà en exclusiva.
Sí,
és bestial. I això és públic, en aquells només poden treballar ciutadans americans.
Dintre d'aquesta part, de la part, diguéssim, d'Amazon Web Services, de les regions que donen... Que donen... Gof, sí.
Home, és que seria una mica d'allò que tinguessin en allà on hi ha el cloud aquest del CIA, que tinguessin algun xino per allà i algun rus administrant servidors.
Jo diria que ara més, no només són ciutadans americans amb nacionalitat americana, sinó fortament investigats.
Sí, això segur, però... Però vull dir que no ha de ser fàcil trobar gent, sí, amb aquestes restriccions, amb el que costa ja trobar gent a tecnologia en general.
Bueno, però tu entres a Amazon per una porta i aleshores si ets ets una persona de valua i et volen portar cap a una d'aquestes regions d'Amazon Web Services destinades...
No podràs perquè tu no ets americà.
No, tu no, però si ets americà et faran aquest test de la prova del cotó, si ho passes.
Totes aquestes empreses, que jo algun cop ho he comentat així de broma. Sí, jo quan treballava a Amazon, amb l'únic americà que treballava, ell estava a Dublín. Tots els que vaig parlar de Seattle, literalment tots, no n'hi havia cap. Yeah. Eren després alguns que sí que amb els altres tenien la necessitat, però de nascuts als Estats Units eren zero. Per això t'ho dic, que al final que és que no és tan fàcil trobar segons quin tipus de perfil pel món.
Correcte.
Sí, sí. Una cosa interessant és si algú vol llegir sobre el tipus de proves i sobre el tipus d'això de certificacions que necessites de gent que tenen aquests clearances, el llibre de l'Snowden, el llibre de Permanent Surveillance, Permanent Record de l'Snowden parla una miqueta de com ell va agafar i va començar doncs, a estar vetat per poder accedir a aquest tipus de coses i es entra dintre el circuit de la gent que tenen clearance per agafar i treballar en aquest tipus de coses. Mira, us dono una dada interessant que a mi m'ha sorprès. Vale? Diu, actualment es fan més cerques sobre productes a Amazon que a Google.
Wow. Sí, m'ho crec.
És bestial. I que això ha fet que Amazon, només el negoci dels anuncis en el seu motor de cerca és més valuós que IBM sencera.
I, de fet, Amazon s'ha convertit en el preu mig de referència. ¿Vale? Perquè molta gent... L'altre dia flipava. Estava a l'Uniqlo de les Glòries... Hi havia davant meu una parella ja amb una certa... Superaven els 40, 45 anys. Vale?
Endavant els prejudicis.
Sí, gent molt jove, tio, gent jove.
Que et veig venir.
Que no eren millennials com el Miquel Àngel.
Endavant
vale?
els prejudicis.
No, era una parella amb una certa edat. I
gent jove.
Vale. I estaven mirant a diferents articles i estaven comparant els preus d'allò amb preus d'Amazon, a la botiga d'Amazon. O sigui, és un preu mitjà de referència.
Però per què l'edat era
un impediment?
No, una cosa
no era un impediment. Aquí. Senzillament és una dada més per il·lustrar la documentació que vos...
Era una dada vàlida.
I el seu d'allò.
Era per dir que la gent gran sap fer servir internet.
És que, oi que sí, oi que sí. Per això
la gent gran, que bàsicament és més jove que ell. O sigui que... el fotem. O sigui, uns nanets. Aquí.
Depenent, per això, depenent de lo que comparis a Amazon, hi ha coses que te la claven, eh? Però bé.
Sí. Sí, sí. Ah, deixeu-me dir un altre... Sí, però anem a posar tot en context. Ara, abans que en Marc comenci a aprofundir en altra informació. Dues dades. Una en relació a Amazon Web Services, dada que estic segur, i si no ja estic segur també que em corregirà, subscriurà en Josep Ruano properament quan s'animi a venir algun dia a Mossega la Poma, que segur que serà aviat. Molta gent que diu, el cloud, això no és poc segur, no sé què... Saps aquests, la secta dels
els senyors grans.
Dels paranoics, sí. De la paranoia. Reto a tothom que conegueu que sigui responsable d'un centre de dades en l'estat, qualsevol, més igual, que pugui donar la seguretat de qualsevol dels centres de dades d'Amazon.
Però això és només el típic de la por
desconegut. Tan física com d'accessos físics, em refereixo, com de muntatge, d'arquitectura de sistemes.
Ei, escolta, que en el Mare Nostrum hi ha un segurat a la porta i has de posar una targeta per entrar, tio. Amb unes portetes
estic
de llibre.
Estic convençut que Amazon Web Services en els seus centres de dades té moltíssima més seguretat que el Mare Nostrum.
També té informació més crítica, eh?
El Mare Nostrum no és tan difícil entrar. Només has d'agafar una targeta d'un becari del BSC. Ho he comprovat.
Sí, però el Mare Nostrum no té les dades bancàries i targetes de crèdits de centenars de milions de persones.
Tornant allò que deies abans, Tomàs, del tema del benchmark del preu, recordem que ara fa molts anys, o potser no tants, a l'FNAC, aquesta botiga que està a punt de tancar segurament un dia d'aquests, el que passava és que...
No, que jo compro... Que l'FNAC s'ha convertit en la botiga d'urgència per comprar regals de la mama el dia de 24 o el dia de Nadal.
Sí, sí. I comprar fixes fricades.
Jo vaig buscar una batidora. Perdó, parèntesi. A veure, ha d'haver-hi algun lloc on puguis anar a comprar alguna cosa i no t'hagis d'esperar 48 hores.
A veure, però recordeu que l'FNAC va... Deixant de banda si està a punt de tancar o no i comprem regals de la mama. El que va fer l'FNAC va ser començar a fer allò del preu mínim garantitzat. Que no és que ells tinguessin el preu mínim, però deia, si tu trobes una publicitat, algun lloc on ho venguin més barat, i tu ens has comprat a nosaltres, t'igualem el preu. Vale? Perquè bàsicament el que sabien és que poquíssima gent fotia això. Vale? I a més és molta gent, o sigui, molta gent interpretava que ells deien que tenien el millor preu, però el que feien era que si tu demostraves que tenies un preu més baix, t'igualaven això. I llavors la gent ja comprava directament a l'FNAC, era com una espècie de publicitat malentesa. Però ara no, ara la gent mira directament a Amazon quin és el preu, i de vegades un mateix producte té molts preus en el mateix Amazon, perquè hi ha diversos venedors. El problema que hi ha dintre d'Amazon també és que Amazon sempre, ja des de fa molts anys, està tenint unes actituds una miqueta despòtiques amb les empreses, amb la gent amb les que fot negocis, com per exemple quan va pressionar moltíssim a la indústria de les editorials i els publishers de llibres, i bàsicament que qui no agafava i acceptava els seus termes i passava per el tubo, agafava i, per exemple, tu feies una cerca per on hi havia, va haver un conflicte amb una empresa de llibres, que tu agafaves i feies una cerca per als llibres d'aquesta empresa i d'aquesta editorial, i et portava a llibres semblants.
I Amazon, això d'acord, per les empreses, però ara mirem-nos-ho des del punt de vista dels usuaris. Durant molts anys, quan Amazon li va interessar promocionar el llibre electrònic, teníem la versió per Kindle dels llibres molt tirada de preu, molt barata. De cop i volta, en uns pocs mesos, dos, tres mesos, els llibres van començar a pujar una barbaritat. I ara la versió de llibre electrònic és pràcticament igual que la de tapa blanda.
Sí. Això, fins on jo sé, no és culpa d'Amazon, sinó de les editorials.
I d'Apple, perquè Apple va ajudar amb les editorials a fixar preus.
Bueno, tornem al Jeff Bezos. Podem explicar que, a part de tot el que hem explicat fins ara, també dintre del seu portfoli té el Washington Post?
Entre altres coses, sí. Té el Washington Post, bueno, que és un dels diaris d'allò. I llavors, una de les coses que... On a mi m'ha començat a sorprendre coses que no sabia... l'editorial aquesta que havia putejat es deia Hachette Books, per si d'això. Bueno, el que m'ha sorprès és... que és la novetat que afegeix aquest article, és el fet de dir per què el Jeff Bezos fa això. Per què fa això? Perquè, per exemple, una de les crítiques més grosses que es fan en el Jeff Bezos és que dona molt pocs diners, fa molt poques donacions relatives a la seva fortuna a caritat. Dona molt pocs calés.
Dona molts diners a la recerca, no?
Dona molt pocs calés, però ha donat molts calés a, com se'n diu, a temes de... Ha donat 2.000 milions de dòlars, o sigui, 2.000 milions de dòlars a temes de homeless i ajuda a escoles per escoles i coses d'aquestes, i ells diuen, ai, que pocs diners que dona aquest senyor, només ha donat 2.000 milions de dòlars. Però clar, és que aquest senyor en té més de 150 milions de dòlars, o una bestialitat, 150.000 milions de dòlars, són molts quartos que té aquest senyor. Com és que dona tan poc, comparat, per exemple, amb el Bill Gates, que s'ha muntat la fundació aquella, que és el que mou més calés en temes de beneficència que bé ningú.
Jo crec que la diferència, Marc, per resumir-ho, ara ho explicaràs, però la diferència és que amb Bill Gates, amb els diners que té, vol salvar la vida de les persones, i amb Bezos, amb els diners que tens que té, vol salvar la Terra. Que és diferent,
Exacte.
És diferent.
Ell, o sigui, bàsicament el que sembla ser que hi ha aquí és que el Jeff Bezos i l'Elon Musk estan en la mateixa pàgina. Vale?
Són més joves que el Gates.
Bé, el Bezos té 55 anys i l'Elon Musk té exactament la meva edat. Té 3 dies més que jo. Jo tinc 3 dies més que ell. O sigui, que és... ell té 3 dies més que jo, per tant, jo em puc justificar que encara em falten 3 dies per igualar el que ell ha aconseguit.
Parlar del Bezos i de quin és el seu objectiu.
Sí, ell es veu que el seu gran heroi és en Jean-Luc Picard. Vale? De fet, es pentina igual que ell.
Això s'està operant per semblar-s'hi cada cop més.
Sí. Va afaitat, fins i tot fa un règim de gimnàsia d'això, si sembla molt. De fet, hi ha una fotografia que corria en el seu Twitter feed, en el de Jeff Bezos, on sortia ell, el Patrick Stewart, un al costat de l'altre, escolta, semblaven germanets, llavors el germà gran i el germà petit. I, de fet, aquesta setmana, aquest divendres, s'estrena a Amazon Prime Video Picard, que és la sèrie de Star Trek d'Amazon Prime, que evidentment està claríssim que el Jeff Bezos ha dit això sí que s'ha de fer, i ell a més fins i tot va fer un cameo en alguna de les pel·lícules de Star Trek d'aquell director que li agrada tant a en Raül, que és el J. Abrams, que sí?
Sí, el Jar Jar Abrams.
El Jar Jar Abrams, exacte, doncs és el que hi ha aquí, que el tio, el seu gran heroi, i llavors ell diu que és necessari, igual que l'Elon Musk, el mateix, és necessari que agafem i movem a la humanitat fora de la Terra el més abans possible perquè...
Per fer un backup,
sinó perquè ell el que diu és que...
Backup de rics.
Ell no està preocupat pel canvi climàtic. A ell li preocupa que en un futur proper, N anys vista, el problema que hi hagi és que la demanda de la civilització de la Terra per més energia sigui tan bèstia que no ens permeti créixer, que faci que l'economia s'estanqui i això porti, bàsicament els nostres models econòmics diuen que quan ens estanquem, simplement quan no creixem, les coses van molt, 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 molt malament i llavors vol dir una població superdesbocada i...
I una
economia que no creix i una civilització que...
De fet, ens preocupem molt pel canvi climàtic, que òbviament ens ha de preocupar, però hi ha diverses coses que poden fer que tot esclati. El típic Sant Bombasso que ha anat passant recurrentment a la història del planeta, d'un Pedrolo.
Sí, a veure, és que això del canvi climàtic, a veure, ara és el tema més calent. És el tema més calent que
però
està...
Però pot ser una guerra... Però fa 40 anys era una guerra nuclear i fa no sé què era...
Però, a veure, jo fa 20 i pico anys em vaig apuntar al programa de doctorat de sostenibilitat de l'UPC, que va engegar en Miquel Barceló. I en Miquel Barceló va engegar aquest programa de doctorat i va engegar després la càtedra de UNESCO de sostenibilitat i després que s'ha convertit en l'Institut de Sostenibilitat. Perquè ara farà 40 anys en el Club de Roma va treure un informe el que bàsicament el que determinava era quins eren els límits del creixement. Aquesta gent del Club de Roma van agafar i van fer uns models informàtics, del primer gent que començaven a fer models informàtics, i escolta, a veure, a la societat, doncs, com va el creixement econòmic, vincular-ho doncs, amb el consum de recursos, i bàsicament el que es veuen en aquests models doncs, és que el nostre consum de la nostra economia creix perquè creix exponencialment, el consum de recursos i d'energia és exponencial, i evidentment arribem a un punt on això no és sostenible, vale? I es parla de sostenibilitat. Després el problema de la sostenibilitat, doncs, immediatament la primera derivada és que té una component ambiental, però bàsicament abans d'arribar a la derivada ambiental és dir, no, és que no podem seguir creixent com estem, i el problema és que simplement si deixem de créixer com estem, independentment de com estigui el medi ambient, l'economia se'n va a la merda i això és dolent. Vale? I evidentment després hi ha la dimensió humanitària, la dimensió ambiental, i que a més després ara fa 20 anys doncs, ens donem compte doncs, que el canvi climàtic és una cosa bastant més urgent, però que bàsicament és un dels problemes que pugui ocasionar el canvi climàtic estan contemplats en els models que ja presentava el Club de Roma en els seus primers informes. Vull dir, la cosa petarà, no sabem ben bé per què, potser ser peta pel canvi climàtic o per alguna altra cosa. I llavors el Jeff Bezos diu, escolta, doncs, xatos, hem de fotre el camp d'aquí, mineria d'asteroides, i ens anem cap a Marte, una miqueta el master plan de l'Elon Musk, ell el té replicat, i per això està fotent cada any venent 2.000 milions d'accions, 2.000 milions de dòlars en accions d'Amazon per finançar Blue Origin i intentar fer-la sostenible.
I els dos tenen estratègies similars i fan, diguéssim, que les passes que els portaran allà on volen anar són bastant similars. Recordeu que el Jeff Bezos, Amazon, també llançarà 3.000 satèl·lits en òrbita per fer la internet d'alta velocitat, igual que també estàvem treballant.
Algun dia hauríem de portar aquí un astrònom que ens parli d'aquesta genial idea dels dos, de llançar satèl·lits a milers, que els estan tots encantats amb ells.
Sí, sí, sí.
De fet, hi ha un dels del Musk ja va tenir una mini enganxada amb un satèl·lit de la ESA no fa gaire. Perquè, clar, si la gent...
Què va passar? Doncs
pues que, clar, és que estan llançant una barbaritat de satèl·lits que...
Però hi ha molta escombraria especial.
Clar, o sigui, estan parlant de mil, però desenes de milers, cadascuna de les dues companyies. Per començar, tot el que són aficionats que miren des de la Terra i estan fins als pebrots, perquè els hi passen cada dos per tres per davant i els hi molesten un munt tot el que és observabilitat
sí,
des de terra.
I de tots els
observadors... Veuen a simple vista, a vegades.
Sí, no? Sí, sí. I, clar, perquè en funció de l'hora del dia i de la seva posició, latitud, els incideix el sol en les plaques solars.
Encara estan pujant a l'òrbita. El problema d'això és que, clar, si tota la gent que fa astronomia ja tenen programes i cartes que els diuen on hi ha satèl·lits i els esquiven, però clar, si de cop i volta et fiquen, crec que entre els dos eren 100.000 i pico, o sigui, no estem parlant de 20 o 30. És que està el bogeria que els hi espatlla un munt de coses, però també el problema és que com que l'espai no és de ningú, vol dir que realment, o sigui, si nosaltres tinguéssim diners, demà podem fotre 200.000 objectes en òrbita, No li has de demanar permís a ningú.
És cert. Bueno, més coses, Marc, del propòsit del Jeff Bezos.
Un segon, que estic aquí consultant, aquí estem consultant. Doncs, bueno, bàsicament, sobretot és això, és la idea aquesta de dir, hem de marxar. Ell està... Fixeu-vos-hi que llibres com El Marciano, El Martian, de l'Andy Weir, és un llibre que va ser el gran èxit de l'autopublicació, del model aquest de llibres autopublicats, que precisament és un model que ha fet viable i massiu la gent d'Amazon amb el Kindle Direct Publishing, i bàsicament el llibre El Marciano de l'Andy Weir és un llibre que surt a partir d'això. I llavors, clar, dius, hòstia, com és possible que això surti? Doncs és possible doncs, que igual des d'Amazon s'hagués empenyat a això. Però, per exemple, la sèrie d'Expans, que és una sèrie bàsicament que parla d'un escenari d'una humanitat amb una Terra col·lapsada, on la Terra està completament col·lapsada perquè no s'hi pot iniciar més activitat econòmica i necessita anar cap al cinturó d'asteroides que té la Lluna colonitzada i tens a Mart que s'està terraformant perquè bàsicament a la Terra no s'hi pot fotre res més, no s'hi cap. No s'hi cap,
doncs, això ja s'explicava a Blade Runner.
Bueno, això s'explica a Blade Runner, però, però en el cas de la sèrie de llibres de The Expanse i en la sèrie de televisió de The Expanse, que és excel·lent, s'explica bàsicament aquest escenari.
Hem de portar també algun astrònom planetari, vale? Perquè això de la terraformació de Mart és tot una història. Vale? És complicat.
No, és, a veure, evidentment és un tema molt complex i aquí estaré pitxafaves. Tot i que, per exemple, és molt interessant la sèrie de llibres del Kim Stanley Robinson, ja són llibres que tenen més de 20 anys, sobre Mart vermell, que es diu Mart vermell, Mart blau, Mart...
Es va llegir, però hi ha un tema nou que l'autor no va tenir en compte, que és un dels motius pel qual regenerar atmosfera a Mart no té sentit, i és que no té...
No es queda.
Ionosfera.
Ah, no, ionosfera.
Perquè
el vent solar escombra l'atmosfera. De fet, el poc vapor d'aigua que es registra, la poca aigua que hi ha, el vapor d'aigua, se'n va, se l'endú. Sí,
igualment hi ha projectes, només en paper, no vull que els arribin a fer mai, però hi ha projectes de com dotar Mart d'un camp magnètic o protegir-lo amb un camp magnètic.
Això és fàcil, això és una bobina, una pila de petaca.
Exacte, això a lo bèstia, en òrbita, en trajectòria entre Mart i el Sol.
Ara els científics...
No, és broma, no és broma, que això que... O sigui, que és una de les opcions que tenen a nivell teòric. Sí. Que ho podria fer, però sí, al dia d'avui, clar, al dia d'avui sembla una cosa molt llunyana.
Estan parlant ara els científics, és que té més sentit, en lloc de dotar a Mart, que no té camp magnètic, d'un camp magnètic, és més fàcil protegir l'atmosfera amb algun tipus d'artilugia artificial, saps?
Un plexiglàs.
Sí, una mena de pladur.
Fer un globo de plexiglàs.
Això té un problema, que et cau una pedreta i les pedretes cauen al sistema solar. Però nosaltres, com que tenim atmosfera, ens sembla que no, però cauen pedretes. A un planeta com Mart encara en deuen caure. Bueno, té menys gravetat, o sigui que potser no trau moltes, però allà no hi ha atmosfera, o sigui que la que cau, bueno, és molt fina, la que cau fins a baix. Una pedreta et remunta el xiringuito sencer.
Hi ha dos satèl·lits, com Deimos i Phobos, que són dos trossos de Mart que es van produir per un impacte i estan per allà donant voltetes.
És a dir, que una pedreta et remunta el xiringuito, si tens una cúpula, que això a les pel·lis queda molt guai, però...
A la vida real. Vale, bueno, seguim, Marc.
Bueno, doncs això, doncs que el Bezos està amb el rotllo aquest i llavors, a veure, l'article a partir d'aquí comença a agafar i a treballar una miqueta tot el tema de lo que explica el The Everything Store, O sigui, sobretot pinten el Jeff Bezos com una persona molt elitista des del punt de vista intel·lectual, o sigui, sembla ser doncs, que ell doncs, tenia superdotació i llavors la seva mama, que es veu doncs, que era una mama soltera, que es veu que la va deixar prenyar d'un artista de circo i es va casar així amb el que diuen shotgun marriage, casament amb escopeta, i llavors després d'aquest casament d'escopeta la mama es veu que va ser la gran campiona portant en el nano a escoles doncs, per nens amb altes capacitats i fent tot el possible per això. I llavors doncs, ell sempre ha estat doncs, diguéssim envoltat, doncs, suposo doncs, com coses com els de Mensa, històries així, va treballar amb un hedge fund on es dedicaven a contractar doncs, gent doncs, que destacaven per ser molt intel·ligents, i ell quan va agafar i va muntar Amazon, doncs, la selecció sobretot buscava això, gent molt llesta i...
Deixeu-me dir, per rematar-ho, tres coses, hem dit unes coses, diguéssim, amb més llum, no? Anem a la part més fosca.
Sí, no, només una cosa, Hem parlat del que deia el Marc, això de com se'l va créixer. És curiós perquè un dels leadership principles d'Amazon, que se segueix molt a rajatabla, és Hire and Develop the Best. Llavors, realment, tota l'empresa intenta fer només això. Òbviament, el procés té forats perquè va entrar gent com jo. però en principi tot està pensat perquè realment només pugui entrar, és veritat, eh? No és conya. Si no, les entrevistes són bastant bèsties i són bastant cansines perquè es busquen molt que només entri gent que ells consideren que eleva el nivell, que es diu Race the Bar en anglès, que ho fan servir moltíssim. Sí. I ho tenen superficat a l'ADN, això, la companyia. I es mira molt, et dic com a tot procés té falles, però en general funciona bastant bé.
Vale. I això, per no només explicar coses, diguéssim, de llum, sinó anar una mica a la part més fosca, tres coses. Una de les altres obsessions de Jeff Bezos és que Amazon té dins de les seves files, per aquest contracte signatur, Raül, que no va ser segur pel motiu que ja l'explicaré, té el nombre més gran d'economistes dins d'una companyia treballant-hi. Sí. Vale? Té economistes reconeguts dins de... O sigui, fitxats. Vale? I dues coses... oscures.
És que igualment, no conec la dada, però a nivell d'empresa en general global per número de treballadors, recordeu que Amazon és una, no? O sigui, no hi ha un Amazon la botiga, un Amazon Web Services, un Amazon...
No és com Prime, Google, que s'ha separat.
Alexa.
No.
Amazon és una. Llavors, a nivell d'empleats globals, no, clar, no tinc ni idea, però potser ja és, en general, no només d'economistes, de les que té més gent empleada, no? No sé, eh?
I dos conceptes de la part fosca del Jeff Bezos és el que es diu la darkness democracy, ¿vale? Que si voleu en parlarem un dia d'aquestes parts més fosques per no allargar-ho més, i l'altra és la seva obsessió de tax avoidance, és a dir, la evasió d'impostos, ¿vale? Que és un altre tema que també podríem parlar. No és exclusiu d'Amazon, altres companyies també tenen una bateria de mentes pensantes, entre ells els economistes, aquests que parlava abans, de com poder muntar negocis amb la mínima implicació a l'hora de fer pagament d'impostos.
Un altre dels valors que se segueix a rajatabla dins l'empresa és frugality. No és conya.
Frugality.
Però sí, el llibre de The Everything Store explica que el primer despatx del Jeff Bezos, doncs ella va agafar una porta vella, li va fotre dos cavallets i això era la seva taula.
I això és un tema que t'expliquen quan entres i hi ha vídeos que en parlen i els empleats que fa molt temps i no sé què, un dels premis que se li pot donar és la DOR, la Table DOR o DOR Table, no me'n recordo com es deia.
És un premi, no? La porta...
Sí, o un reconeixement, no me'n recordo, perquè era com per molt poca gent, no me'n recordo què era, però sí que és un tema, jo de fet jo no el coneixia i el vaig aprendre allà, en tota la sèrie de vídeos i coses que veus quan entres.
Però a veure, l'estalvi, vale? El no tenir una despesa... O sigui, no com feien abans les grans... No diré noms d'empreses, però hi havia grans consultores i grans corporacions que pagaven putes als clients, vale? I anaven tots amb un iate per tancar negocis. Vale? I els empleats, sobretot els que estaven a ventes, vivien de puta madre. Okay? Entre putes i iates. Clar, això és una cosa. Ara mateix, amb l'economia que tenim, això no té sentit, a part de problemes ètics.
Jo estic segur que en quins entorns, tipus IBEX i això, no tinc ni idea, però estic segur que això funciona encara.
Però la frugality aquesta només va cap als empleats i una cosa, arriba a l'extrem de la ridiculesa?
No, la frugality no vol dir no gastar-se diners, és no gastar-se diners en coses que no fan falta, en aquest cas, per mi.
No, per això dic que si està raonada.
Si són coses per fer la feina, cap problema, però cap. Si són, són pijades o coses que realment no són per fer la feina, zero patatero.
Vale, una cosa, amb això que dèiem abans de l'IBEX, si vosaltres aneu a l'entrada del Mobile World Congress, ara d'aquí un mes i pico...
Doncs... Que no es fa a Madrid, algú?
Sí, algú així diu. Ah. Doncs veureu,
Les autoritats del Mobile han dit s'has cantó a la boca i han dit que els deixin tranquils, que ells tenen Mobile fins al 27 i que no pensen canviar.
Exacte.
2027.
Doncs el que tenen aquí, doncs tu veuràs doncs que hi ha anuncis de restaurants xinos o coses per l'estil, i evidentment molta propaganda de Samsung i coses per l'estil. Quan ja ha construït, hi ha els tríptics dels puticlubs, les octavilles dels puticlubs.
El mobile i també. Em sembla que abans passava molt més, perquè em sembla que l'organització es va posar una mica en sèrio, i ara els té més lluny. Però jo me'n recordo els últims anys, que és quan jo vaig començar a anar, els últims anys que encara estava a Montjuïc, sorties i era igual, o sigui, t'acribillaven, tu quan surts d'allà la gent no sap si és d'aquí o és de fora, t'acribillaven els flyers, els típics flyers d'esports.
També els flyers
sí, home, però sí, és un no parar. Jo crec que ara s'han posat més seriosos des que està a l'Hospitalet i deuen estar més lluny, o potser van
només,
a la zona de taxis.
Només no. El mobile té més flyers de puticlubs i d'esports i de tot. Jo crec que fa doble el de Las Vegas amb una convenció d'aquestes, de les seves. És brutal. Sí. Bueno, escolteu...
No, sí, sí, a Las Vegas és acollonant, eh? O sigui, però no cal que hi hagi una convenció. Tu passeges per la strip i et van donant els...
Bueno,
els
perquè a Las Vegas... Què fa la gent als Estats Units? Se junta un grup d'amiguitos i se van a passar el fin de setmana de desmadre a Las Vegas.
I el que passa a Las Vegas se queda a Las Vegas. És el que hi ha. Bueno, ara deixant el tema putero, hi ha una cosa molt interessant que parla aquest article, que de fet n'havíem parlat amb en José Cabré. Mm. Hi ha un economista que quan es va acabar la Segona Guerra Mundial parlava, que es deia Friedrich Hayek, i el Hayek aquest escriu un ensaig que es diu l'ús del coneixement a la societat, on el que fot a parir la idea de la planificació centralitzada. Bàsicament, la idea és, s'explica sobretot quan amb l'anècdota del responsable de la planificació de Moscou, se'n va anar a Londres per un tipus de cimera diplomàtica i va preguntar qui s'encarregava la distribució del pa a Londres. I li van dir ningú. I com és que ningú? Si ja veus que tots els forns tenen pa i això està superben... No, no ho planifica ningú. I en canvi a Moscou hi havia un senyor que s'encarregava de planificar la distribució de pa i el que hi havia era... faltava pa i hi havia cues. O després hi havia llocs on s'havien de tenir... Per què? Perquè no hi havia prou capacitat de gestionar la informació i fer-ho de forma eficient.
Sí, però la diferència és que no es tirava ni una barra de pa a Moscou. I en canvi a Londres cada nit se'n desperdiciava moltíssim.
No. Quan hi havia la manca de planificació, o sigui, la manca de planificació vol dir que hi havia llocs on s'havia de tirar pa perquè i en canvi hi havia llocs on hi havia cues i en faltava. I normalment, si tu vas en un forn, la gent que fa pa, per exemple, el meu sogre, cada dia fa pa i el ven al supermercat. I t'asseguro que ho té controladíssim la quantitat de pa que té que fer i llença molt poc pa. Vale. Però deixant de banda assistir a una barra o dues o tres, vale, que sí que sempre s'acaba d'allò i per això es poden fer borregos, no? Quan sobre pa fas borregos.
També és veritat que el pa té un marge enorme.
Sí,
i també ets molt.
Bueno, em pots llençar i hi ha marge.
Sí, però quan menys llancis, més benefici. I això, sí, sí, les cadenes
exacte,
de pau tenen
no.
molt...
Exacte, ho tenen claríssim. O sigui, llançar pa, encara que hi hagi, puguis fer-ho, no interessa llançar pa. Però el que diu és, el que sí que ja comença a haver-hi una miqueta a la visió, és a dir, Amazon té tanta informació i tanta capacitat de gestionar coses que... comença a dir aquest assaig del Hayek i que d'alguna manera es va verificar doncs, amb la caiguda del sistema soviètic perquè bàsicament la seva economia col·lapsava perquè no es podia gestionar bé de la mateixa manera, doncs jo que sé que la planificació xinesa amb Mao doncs, se n'anava a fer punyetes també perquè no generava, diguéssim, prosperitat. Dius, Amazon té la capacitat d'agafar i actuar com... Actua internament com un mercat, sola. Amazon ja treballa internament com un mercat amb tota la informació i és capaç
d'operar. S'autoregula.
I per tant, és a dir, i bàsicament el que diu aquí és si els marxistes es fessin amb el control d'Estats Units, podrien nacionalitzar Amazon i ja tindrien la feina feta, podrien gestionar. De fet, segons la gent que viu als Estats Units, consideren a Amazon com la institució més fiable. És la institució que funciona de forma fiable. Quan un paquet d'Amazon no t'arriba, és tan estrany.
Però saps per què és això? Realment, sí, és veritat que passa poc, eh? Però jo crec que això ve perquè, i això també és veritat, que es diu molt des de fora, però quan estàs a dins veus que és veritat, tot vol dir tot, eh? Qualsevol cosa Amazon sempre es comença des del client. Vull dir, si s'ha de fer un projecte, sempre es comença pensant, això li aniria bé pel client? Jo crec que aquest és un dels motius pel que la botiga és tan lletja a nivell de UX. Perquè realment, en sèrio, és com la consola AWS. Suposo que sempre que algú es planteja fer la maca, fas com el cas de, això li serveix d'algú al client? No, doncs fora. Doncs, com que es comença tot des del client, hi ha coses com el que tots hem hem experimentat alguna vegada que alguna cosa d'Amazon no t'arriba a temps i t'ho tornen. O saps, sí que, o t'arriba alguna cosa que no és el que esperaves, vols fer una devolució i no et pregunten res. És, ho vols tornar, ho tornes.
Si de cas molts, molts cops te la donen.
Exacte. Si de cas si tu els intentes enganyar, quan arribi el paquet ja tiren alguna cosa, però és per defecte, tu sempre tens la raó. I jo crec que això ajuda molt a que en el subconscient de tothom la veiem com una empresa superfiable, perquè no pots recordar cap moment en què t'hagi posat de mala hòstia per coses com aquestes.
També en el món online ha triomfat tant perquè les devolucions són millor que en físic, pràcticament.
Sí, però és això, perquè tu
hi ha un tema que sí, és així com dieu, o ha estat així com dieu durant molt de temps, amb una salvetat, que en els últims temps l'obertura de, o sigui, l'e-commerce, la plataforma d'e-commerce, de comerç electrònic d'Amazon, es fa servir perquè tercers venguin els seus productes dins. Amazon aquí dins té molt poc control, perquè moltes vegades tota l'entrega i tornada, tot això passa pels canals del distribuïdor o del venedor.
Sí, només quan compres, sí. Quan és Prime, diguem.
No, però però si el client obre una reclamació o vol tornar alguna cosa, això ho rep Amazon, no ho rep el
petit. Sí, sí,
també,
sí.
Jo també he estat a l'altra banda, una empresa que venia dintre d'Amazon, eh?
Sí, sí.
I Amazon està a sobre, t'asseguro que està molt a sobre de que tu els teus clients els tractis bé i com comencis a no rebre bones valoracions dels clients pel tracte...
Et xuten fora.
Et xuten fora i es queden tan amples, però perquè a més està el contracte. O sigui, tu quan...
Jo vaig tenir una època on vaig rebre d'empreses terceres, òbviament, no d'Amazon, productes oberts. Vale? I mira, així com hi ha coses, jo què sé, una bombeta o un... no sé. O sigui, et fa ràbia perquè tu no pagues per un producte utilitzat, tu pagues per un producte nou. Vale? El que passa que no pot arribar-te una afaitadora, vale? Una màquina per treure el pelito, utilitzada.
Amb pèls a dins.
Exacte. Amb pèls a dins, literal.
No és el mateix unes bambes que algú les ha pogut provar, ha vist que no li anaven bé i les ha tornat, que segons que és el que dius, que una afaitadora amb pèls a dins.
Vale. Bueno, i com em va passar diverses vegades de rebre articles utilitzats en molt poc temps, aquí jo crec que se li desmadra una mica el cotarro a Amazon.
Però si tu parles d'evolució i et queixes que és per això... I
sí, però se m'inflen les pilotes de fer tantes devolucions.
Sí, sí, però vull dir, potser vas tenir mala sort i va ser dels primers o dels uns que li passava això, perquè si una botiga té casos d'aquests, que t'ho dic, que jo quan estava a la que vaig estar abans d'Amazon, precisament, que és que estàs a dins d'Amazon i tenen unes normes que de vegades et posen una mica dels nervis, perquè són super estrictes, però allà o sigui, entre estar allà fora i després quan vaig entrar, que és que te n'adones que realment el client està, el primer de tot per Amazon és el client. Tingui o no raó, que això és una mica de duda, que ara em sembla tot molt lògic perquè Amazon s'ha fet així de gran, però segurament quan l'empresa començava no devia ser tan clar, no devia ser una estratègia tan òbvia que aquesta era la forma d'aconseguir arribar on han arribat.
És que a veure, quan estàs a dintre, jo com a client d'Amazon, per exemple, tinc la política a casa i la meva dona, dic, pràcticament sempre comprem el que sigui Prime. Primer perquè no pagues, però a part perquè saps que ho pots tornar sense problema, això, hi ha coses que dius, no és Prime, doncs no vull. Agafaré un producte semblant però que sigui Prime, ja perquè és on trobo aquest servei, perquè si no pots tenir coses d'aquestes. Mira, estava...
Hem d'acabar aquesta part, Marc.
Vale, només deixa'm explicar-te una de Babilònia. Estava escoltant en el millor podcast del món, que no es mossega la poma, sinó que és el Dan Carlin's Hardcore History.
Ai, pensava que venia la falca. Una que va la
cometa. Encara no, però ara que ho veus...
Ja està arribant.
Ara que veus el que valga el cometa,
sí, una cosa. Una cosa, hauríem de fer, en sèrio, una porra a Telegram cada setmana que els oients poguessin apostar en quin minut del programa sortirà la falca de cavalca el cometa.
Ai, jo crec que estaria guai, eh?
Sí, i fer una setmana a setmana, anar a veure com qui són els que tenen millor
nas. No, Raúl Arribas, que tu també monopolitzes el canal de Telegram per hablar de tus cosites, eh?
Bueno, igualment aquesta setmana ho ha tret en Raúl, el cavalca el cometa, tot i que la setmana que ve...
Ha monopolitzat el Raúl una bona part del Telegram... Hablando de su futbol americano, tio.
No, però és que ara estan ara de play-offs, no?
Ara ja només queda la Super Bowl. I altra, pues, mira, hi ha gent que li agrada.
Clar que sí, més haurem de parlar dels anuncis de la Super Bowl i tot això. Bueno, doncs la setmana que ve parlo amb un nano que fa molts anys que conec i que li vaig estar en el tribunal de la tesi doctoral i que està treballant en temes d'intel·ligència artificial per millorar la forma que es programa els algoritmes de computació quàntica a IBM. I, o sigui, que potser em pot explicar alguna cosa interessant.
El Dan Carlington.
Val, doncs tornem en Dan Carlin. Ell explicava que el, i una de les figures més importants de la història, vale? De fet, té un impacte molt interessant en important a la història, és perquè és la supervivència de l'ètnia jueva, perquè i és Sirius. Sirius, que és el primer emperador, el primer rei de reis perses, que és el que agafa i és el que aixafa, doncs, l'imperi babiloni. I una de les, i aquest senyor, doncs, una miqueta, la gent Hiscan, passa de ser un paio que corre per allà amb una tribu petitona i s'acaba convertint, doncs, amb el rei de tota Pèrsia. I una de les coses que fa Sirius i que també feia, per exemple, Juli César, és que era super, quan conquistava algú, agafava i els aperdonava tots. Tu eres un rei i lluitaves amb en Sirius i t'acabaves rendint. Cap problema, ell t'agafava, no et matava, et deixava bé. De fet, fins i tot els agafava a l'antic rei i el deixava administrar el territori que ell governava, a canvi de que em deixes l'exèrcit per...
Posava un sàtrapa i li cobrava impostos.
És a dir,
Això ho han fet molts imperis al llarg de la història. El que passa és que ara tenim molt ficada la forma moderna, que és, vol dir arrasar amb tot el que trobes, moderna entre cometes, eh? Però que això al llarg de la història hi ha hagut molts imperis que al final era això, era anar entrant per terres...
Sortia més a compte, clar.
Exacte. El mateix imperi...
No havien de moure població ni res, sinó no havien de repoblar. Ho feien com els espanyols. Vamos a la reconquista y repoblamos. Y perdemos la gente de l'altre lado. Al final, si tenies 100 agricultors, eren 100 pagesos. Vull dir, si tu volies recaptar per 200...
La gent local, al final, és la que coneix el territori, coneix la gent, te'ls fas teus, que et paguin calarons i...
Per cert, una curiositat genètica de tots quatre. Sabeu que tenim els quatre amb total, diríem gairebé total seguretat, un origen comú?
Segurament.
No cal remuntar-se molt enllà, eh?
Ah, t'anava a dir, home, com és?
La Eva mitocondrial.
L'Eva mitocondrial.
No? Saps quin és el pare? Que no serà mitocondrial, perquè les mitocòndries... Bueno, sí que van via materna, però nosaltres, com que tenim el cromosoma ahir, no? L'heredem en via paterna. Vale? Sabeu d'on derivem tots nosaltres?
D'on?
Del Gengis Khan.
No, segurament no.
No tots, però és veritat, vaig llegir un estudi que hi havia un percentatge molt bèstia, va tenir tants fills, és veritat.
No, és més cap a Àsia i més cap a Orient Mitjà. Aquí no crec que arribi.
Està demostrat. No, serà ell, els seus germans i els de la tribu, d'acord? Vale? No només ell, vale? Però tota Europa central i l'estat espanyol, o sigui, la península ibèrica i tal, molts tenim tots comú genètica, o sigui, una part de gent que ve d'aquí.
Del temps suor.
Sí. Com et senti la Bascal i gent de Vox, i si a més de gens moros tenen gens d'amarillos, doncs, pues, hòstia, els donarà un ictus, eh?
Que se joda.
L'impressor, clar que sí. Bueno, doncs, el que fa en aquest cas el Sirius és que amb aquesta política de perdonar i de permetre que la gent mantingués els seus déus i mantenir l'economia i que gestionessin i tal, i ser com tolerant amb el d'allò, va aconseguir conquistar a Babilònia, que eren els que agafaven i quan es pagaven amb algú els arrasaven, salaven els camps, decapitaven a la gent, fotien, feien servir calaveres per beure i coses d'aquest estil. I llavors és el primer que va agafar i va desenvolupar, i al final es diu, ei, si tu al final és dir, hòstia, tu pots tindre una miqueta de dir, hòstia, és que la gent que treballa a Amazon doncs potser necessita, els haurien de donar una mica més de temps per anar a fer pip i d'això, però és al final es diu, hòstia, és que l'experiència de compra és tan bona, que dius, hòstia, costa renunciar i a vegades trobes alguna tenda online on tens un producte que potser és més barat, però dius, hòstia, és que com tingui un problema, el tuell que tindré perquè em tornin els calés.
És que és el que t'anava a dir, eh? Després un dia dius, vinga, va, vaig a comprar una cosa a AliExpress, o vaig a comprar una cosa a no sé quina botiga, i a la que tens un problema és tan cristo que dius, mira...
Penseu que hi ha moltes botigues grans i petites, que ja han incorporat això dintre de la seva forma d'operar. No és només Amazon qui cuida un client o que li retorna les coses sense preguntar gaire, etcètera, etcètera. T'ho dic perquè estableixen un estàndard de mercat.
Sí, sí, clar, no, al final és això. Ells, les regles del joc ara mateix, en el nostre subconscient, les van escrivint ells i els altres o s'adapten o tu tens la sensació de que s'han quedat enrere.
Correcte.
O que no et tracten bé.
Molt bé, macos. Escolta'm, genial, eh? Moltes gràcies per haver llegit l'article fa 20 minuts i haver-lo destripat d'aquesta manera tan ràpida.
I en Josep per recomanar-lo. No, però, sí, sí. Em sembla molt interessant el tema aquest, perquè a veure, Amazon bàsicament és...
Llàstima no haver-lo tingut aquí, perquè ell també té anècdotes que explicar, segur.
Deixa fer-li la pilota, Tomàs.
Bueno, no és la pilota. Ja veuràs. Jo ho dic per un motiu, que ara de moment no puc desvetllar.
Ja està
Cliff Hunting aquí. Bueno, doncs anem cap a la comunitat, que avui hi ha poca cosa, i la segona part del programa. Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs zona de contacte o àrea de contacte. Una mica sex.
Va, tenim algú nou a la seta?
No, aquesta setmana no tenim res. Més fluix pel que fa a afiliats d'Amazon, sí. Muy mal. No tenim nous mecenes de la aixeta.
És la que no comprarem, tio.
Muy mal.
És que és la Cuesta d'Enero, el Blue Monday i tot.
Hòstia, sí que es nota la Cuesta d'Enero. Jo pensava que teníem un nou donatiu via PayPal. Oh! Però no, és un donatiu recurrent que no sé si l'havia esmentat i per tant me l'he apuntat per esmentar-lo i per donar-li les gràcies, que és en Roger Tallada, ¿vale? Crec que sí que ho havia dit, però sí, jo diria que sí, per lo molt desmemoriat que sóc. Però bé, continuem així. Es nota la Cuesta d'Enero, suposo que ho notem tots estem conservadors.
Què és això el Blue Monday?
És un dilluns... Sí, és un dilluns de gener que la gent està com molt trista, no?
És el dia més trist de l'any, segons un psicòleg.
Mm-hmm. Bueno. I és un dilluns de gener, així.
Sí, és un dilluns de gener. Sí. No sé si el tercer dilluns...
Va ser ahir.
Mm-hmm. Però és que ja no tens...
més feliç del món.
Bueno, és que tens doncs... el Nadal ja que ha passat, encara falta estar per Sant Valentí, pel Carnaval, fot mal temps...
Aquest mes tindríem uns afiliats d'Amazon de desierto, de travessia en el desierto, com els israelis, els jueus. Si no hagués estat, perquè tenim una persona que ens estima molt, però molt, molt fort, que és l'Ernest Fort, valgui la redundància, i ha anat comprant cosetes de la feina gràcies als afiliats d'Amazon. ¿Vale? Per tant, moltes gràcies, amic Ernest, que ets una gran persona. A part que fas una cervesa molt bona.
Hòstia, vaia una birra.
Mm-hmm. Jo encara tenia una ampolla d'aquelles que ens va donar...
Cabron!
Sí, sí. Mm-hmm. Van fer un tasting i ja van desaparèixer. Anem a la segona part, que avui tenim notícies breus. Tenim un parell de notícies molt, molt ràpides. Magma, m'agradaria que les comentessis tu, que he vist que has fet una mica de recerca. La primera és sobre Disney Plus.
Sí, que sembla que s'adelanta l'arribada a Espanya. Mm-hmm. 7 dies, em sembla, si no me'n recordo. Arribarà el 24 de març i, com que ja està a Holanda, sabem que el més segur és que valgui 6,99 al mes. Mm-hmm. I que es podrà pagar 12 mesos de cop i passarà a ser 5,80 al mes, més o menys.
Com va el pla familiar? Perquè jo sé que
sí, resulta que són...
S'ha d'estar de 8 o 10 dispositius... I no sé
són 4 dispositius a la vegada, que si no recordo malament és com Netflix.
I el 6,99 també et serveix com a compte familiar o has de pagar més?
Bueno, són 4 dispositius.
Per tant,
s'entén que... Si la família en té 4, doncs pues, perfecte. Però el que sí que m'agrada és que té un límit una mica superior per dispositius online, és a dir, que pots tenir fins a 10. Offline. Què vol dir? Que pots tenir la teva compte logejada en 10 dispositius i aquests 10 es poden descarregar...
És a dir, tu et pots fer com descarregar-te-les i descarregar-les...
No simultàniament, però pots tenir...
No simultàniament,
jo què sé, que...
El típic que agafes per l'avió o per...
Sí. Exacte, molt bé.
Que està molt bé.
Vale, i a més arriba ara ja al març, no? El 24?
El 24, sí. Uh-huh. S'adalanta una mica.
Molt bé. Vale, doncs jo porto una altra... No sé si volies comentar alguna cosa més, si no passo a la següent.
De Disney Plus no, però en tinc una altra notícia que
Ah, doncs digues, digues.
Fitant que estàs... No, que resulta que a Turquia s'ha restablit l'accés a la Wikipedia, que feia bastants anys que, em sembla que eren 3 o 4, que hi havia...
Sí, per una decisió judicial, eh? Per una sentència judicial del tribunal.
El Tribunal Constitucional.
Sí, crec que sí.
Sí, que era, ha dictaminat que era anticonstitucional. I resulta doncs, que ara ja poden accedir.
Molt bé. Això l'Àlex Hinojo segur que ens podria dir cosetes.
Sí.
Sí, de fet, tinc que portar a l'Àlex Hinojo a cavar el cometa.
Bueno, en fi. Bueno, doncs, següent notícia... Ui, hola, em sentiu?
Sí, sí, sí.
Vale, vale. Següent notícia sobre SpaceX, vale? Mm-hmm. Marc?
SpaceX, explica. Sí.
Ja ha fet unes proves de foc.
Com de
foc? Literalment. Què vol dir proves de foc? Vol dir que ha agafat una càpsula, que teòricament és on aniran les persones, vale? Els astronautes que vagin a Mart. Vale?
Amb un lançallames a dins.
No, ha agafat a sota un propulsor d'aquests, un coet, i l'ha posat a 20 quilòmetres lluny de la superfície. I quan estava allà ha fet esclatar el coet, vale? L'ha incendiat tot. I la càpsula va detectar que hi havia problemes i es va desacoplar correctament i va...
Ah, vale, era una càpsula Dragon, no?
Sí, una càpsula Dragon. Dels que...
Això,
sí,
amb gent a dins?
No, era de...
Ah, anava a dir, hòstia, aquí.
No, a dintre hi havia un Tesla, a dintre hi havia un Tesla.
Ni la perra Laika ni res de tot això. Només tenia la càpsula, però van estar fent proves i la van poder recuperar tot.
Si algun dami o alguna cosa així.
Vale. I ja està, tenim molt poquetes. Avui tenim molt poques notícies. No sé si algú més té alguna notícia breu que comentar.
No.
No?
Bueno, només això que dèiem, que passem a les propostes, no? Llavors...
Sí, anem a les propostes que tenim poquetes. Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs la primera proposta la porto jo. I us vull parlar d'un podcast. Un podcast que trobareu a la Xeta, ¿vale?
És un de futbol americà que es diu Tots els Blitz, ara que estem en play-off?
No.
Et m'ha dit que és molt interessant, eh? No n'havíem sentit a parlar mai.
Però no tant com que valga el cometa, també.
No tant.
Bueno, a la Xeta és de pagament i és una cosa que no hi ha entès mai. Hi ha gent que fa podcast i es posa a la Xeta de pagament i quan arribes allà, si és que fas la recerca via la Xeta i no pots escoltar ni un programa de demo, dius, hòstia. Però en aquest cas, la persona que el fa, que és l'Enric Pineda, ha tingut a bé de posar-los també a Spotify, vale? I per tant es pots escoltar dins de, o sentir dins de Spotify. Vale? I el podcast es diu The Sound of Film Music. És la música de les pel·lícules, vale? El so de la música de les pel·lícules. I és un podcast en català que parla sobre la música de les bandes sonores. ¿Vale? Té un que és una... On produeix un cada 6 mesos. ¿Eh? No fa un capítol cada setmana com los locos nosotros. ¿Eh? Fa un cada 4.
Però n'hi ha de més noies que en fan un cada dia.
Sí. Doncs hi ha un que és sobre la música de James Bond. És tan bo, tan bo. Sí, és molt, molt...
Pregunta, Tomàs, posa talls de la música en el podcast?
Sí, i explica coses, d'acord? I et deixa, a vegades, hi ha algun tros que és tan interessant que et deixa molts minuts de la... No sé d'on té...
És que és un tema complicat, el tema això. Suposo que a Spotify, si fots a Spotify, com que Spotify deu tindre tota la música llicenciada, no hi ha problema. Però no sé
com funciona.
Que jo sàpigui, l'única plataforma que et posa, les conegudes com a mínim, que et posa pegues és YouTube.
YouTube.
Crec que totes les altres no et posen pegues.
Però si no et posen pegues perquè ells paguen uns royalties, diria jo.
No, però ni Apple Podcast, ni Google Podcast, ni iVoox, ni Spotify, ni... T'ho dic ara fora de conyes, eh? Nosaltres el que fem de futbol americà fem servir música comercial.
Per tu fas un podcast de futbol americà?
No t'ho he dit mai, oi? Doncs per posar-la de fons i això. I de fet no el pugem a YouTube perquè sabem que YouTube sí que les detecta i et posa problemes. O com a mínim és... I el portó de les altres no, ni Spotify, ni Apple, ni Google, ni iVoox, ni cap d'aquestes mai ha dit res per... I escolto altres podcasts d'altra gent que també fa servir, pues, això com nosaltres, que també fa servir música com per posar-la d'ambient o com de separador entre seccions, música comercial i a totes aquestes plataformes sempre hi són.
Vale, doncs jo només portava avui aquesta proposta. No sé si algú té alguna altra més.
Bueno, doncs això és que ve Picard, aquest divendres a Amazon Prime Video, que és la sèrie aquesta de agafen el Patrick Stewart, que ja està granadet, i ens el posen a fer de Capità Picard i bé, doncs que, i a més sembla ser que té tot el pressupost del món. Té tot el pressupost del món i si estàs a Twitter no pots evitar no veure les promos que t'estan fotent contínuament els senyors d'Amazon perquè és d'aquests grans hits que fa servir Amazon perquè vagis a la seva plataforma. Perquè...
Jo relacionat amb això, ho vaig llegir ahir o avui, que Netflix ha comprat els drets de les pel·lícules de l'estudio Ghibli.
Ah, sí, que, sí, jo també ho vaig llegir.
En qüestió d'un parell de setmanes comencen a desembarcar totes elles, crec que va com per lots, no cauen totes de cop, però en qüestió d'un o dos mesos totes les de l'estudio Ghibli estaran a Netflix.
Recordo les pel·lícules de l'estudio, com la de Shihiro...
L'estudio Ghibli, exacte.
Ah, vale.
Shihiro, el Porco Rosso, el Castillo Ambulante de Hulk, crec que es va traduir aquí, totes aquestes, les de, la de Totoro... El Pony, el Penya-Segat, bueno, totes les de l'estudio Ghibli. Si els que us agrada ja sabeu les que són.
Són molt xules aquestes pel·lícules.
Doncs estan a Netflix començant reant. I diuen que venen amb molts idiomes de doblatge. No està confirmat enlloc si venen en català, però moltes d'aquestes pel·lícules de Ghibli tenen doblatge en català. O sigui que amb una mica de sort potser...
Però a Netflix no hi ha collons de no l'he vist mai o que hi hagués alguna cosa en català posada?
Ja, no. Jo crec que... T'anava a dir Merlí, però Merlí és de Netflix o no? Jo crec que hi ha coses en català, eh?
No, sí, potser... Merlí sí que està en català.
Potser no n'hi ha moltes, però
està en versió original i castellà. I en versió original te la fotien en català.
Ah, no ho sé.
Vale, alguna altra més?
No volies comentar allò de Disney Plus, no?
No, ho hem comentat a notícies, ja.
Ah, quan jo no hi era, perdó.
Quan jo no hi era, quan tu no hi eres. doncs anem a truquis. Si no tenim propostes, avui tenim truquis. Que jo la setmana passada em vaig deixar una a la cartera que em vaig oblidar i el diré avui.
Vinga. Ok.
Val. En Carles Canyo em va escriure un truqui molt emocionat, en Carles? Estic molt emocionat, envio un truqui.
Vale.
Que funciona arreu. És maquíssim.
Arreu.
No, mierda.
Carles Canyo emocionat.
Sí, només funciona a Android. Perquè iOS no va.
Vaja. Vale?
Llavors, qui necessita això?
Clar, això dic jo. Però bueno, la idea està bé, vale? I la passo a veure... jo no l'he sabut fer funcionar, que també podria ser. No li dono totes les culpes a en Carles. Vale? A veure, què passa a YouTube? Ja sabeu que si no pagues, només permet reproduir vídeos amb la pantalla encesa. Vale?
Impedir... És veritat?
Per tant, que la reproducció de l'àudio en segon pla quan la pantalla es tanca, en el que no pots tenir música escoltant-la i fent altres coses.
Sí, a més t'ho vas recordar.
Encara que te la tanquis, si l'aplicació de YouTube deixa d'estar en primer pla.
Exacte. Sí.
Vale. Sí, sí, però tenim un workaround, tenim una drecera per resoldre això. I és una drecera que és molt òbvia i que no havíem caigut molts de nosaltres. I és utilitzar un programa que pugui reproduir YouTube. Per exemple, el VLC.
El VLC, sí.
Sí, el VLC pot reproduir a través d'una URL una llista o un vídeo de YouTube. ¿Vale?
Uh-huh.
I aquí li pots dir que hi ha una iconeta, que allà, suposo que això és Android, perquè en iOS no hi és, que et diu que aquell vídeo que estàs veient o aquella llista de reproducció, en lloc de veure-la com a vídeo, la puguis reproduir com a àudio. I si ho fas així, el VLC continua reproduint com a àudio en segon pla, sí. YouTube no s'entera i tu pots continuar fent altres coses. I, per tant, aquells vídeos superllargs que només és una imatge i diverses cançons, ¿vale? Es pots fer servir per tenir música
Mira, això que fa YouTube, de no permetre això, doncs, escoltar l'àudio del contingut de YouTube si no estàs pagant aquella merda de servei de streaming que tenen a YouTube, és el contrari del que dèiem abans que fa Amazon en posar davant de tot el client. És Google, que li sua tant la polla l'experiència, i dir, tu aquí t'has estat donant això gratis fins ara, però tu ara has de pagar. I vols tenir
això, si has de pagar... Bueno, el que volen és la mateixa experiència de Spotify i Apple respecte als podcasts.
Sí, no, però
Spotify cada cop dona més rellevància als podcasts, cada cop els posa per damunt i dona més instrumental i t'envia correus com a productor, com a responsable de contingut i veus que els aprecia, que se'ls estima, i a Apple els podcasts li suba a la polla.
A veure.
No té un tema que...
Sí, però en aquest cas estàs parlant del productor de podcast. Sí, però sí. En aquest cas és YouTube, com a usuari de YouTube.
Sí, això que fa...
Et foten anuncis per tot arreu, et recomanen porqueria, t'obliguen a... Et foten el d'allò de...
Està aixecant la mà en...
Spotify, si no pagues, et posa anuncis i t'obliga a escoltar-los, oi? YouTube és un servei de vídeo. També em sembla de lògica que t'obligui a que els vegis els vídeos. I l'única forma que té d'obligar-te que els vegis, perquè és un sistema, un servei de vídeos, no de música, és que la tinguis en primer pla. O sigui, ara tampoc perdem de vista això.
Perdona, Raül, jo aquí estic discrepant perquè hi ha una diferència. A mi Spotify, si jo no pago, em posa anuncis quan jo escolto música amb drets d'autor que Spotify està pagant. Quan tu escoltes Mossega la Poma a Spotify, Spotify no et fica cap anunci. Si jo em poso a mirar YouTube, no estic mirant coses, no estic mirant cap contingut pel que YouTube hagi pagat res. És usuaris com jo que pugen un contingut i que YouTube està agafant i monetitzant.
Marc, tu saps que a Spotify, que la gent reprodueixi Mossega la Poma, a Spotify li costa diners. Estem d'acord en això, no?
Sí.
I perquè li dona la gana, perquè copia l'àudio i fa el transfer out des dels seus propis
circuits. Encara que no el copies, Tomàs. Això et costa diners, és una infraestructura que has de mantenir i tens centenars de milers de connexions al mateix temps, bla, bla. O sigui, sabem que això costa diners.
D'acord, Raül.
I no ho està cobrant d'enlloc. Per això de moment, d'alguna manera ho cobrarà.
No, però tu estàs d'acord amb mi que YouTube, Google ja en té prou amb tota la informació que està agafant com per monetitzar aquests diners. A part dels anuncis que ja t'està posant.
Que sí.
A part dels anuncis que ja t'està posant.
Però que pots no pujar.
És simplement posar el client... Estem tan segurs de que tenim la supremacia amb el client que ens és igual. Ens és igual. No necessitem cuidar-lo, no necessitem mimar el client.
Clar, doncs no us penseu que surten els sous aquests de tots els youtubers, que són tremendos.
Perquè els paguen per visualitzacions. I no a tots, que els que tenen
els
4. Són 4.
I per monetitzar has de tindre no sé quina quantitat de seguidors i no sé quantes pàgines vist al mes. Abans la barrera d'entrada per posar anuncis era bastant més baixa, ara l'han posat a dalt perquè no volen gestionar tants petits productors.
Això dic, al final, jo què sé, és una plataforma que dona un servei gratuït, doncs que si no el pagues. Només un últim comentari.
Ells ja se'ls guanyen, els calés.
Però és el seu model de negoci, Marc, que ningú t'obliga a anar allà. O sigui que...
No, però en aquest cas és simplement l'observació és YouTube no cuida tant el client. Això Amazon no ho faria. De fet, Amazon no ho fa amb Twitch.
I això és una finestra per la competència com Twitch, per exemple.
Exacte. Amazon això no fa amb Twitch.
Digues, Raül, que tu volies... Que el model de negoci d'Amazon és un altre. Només una cosa, tu vas, que havies posat com a exemple el de aquests vídeos que tenen com una imatge fixa i duren un munt de temps, així et pots deixar escoltant. Sabeu què vaig trobar l'altre dia?
No.
10 hores, literalment, en bucle, la sintonia d'inici de The Mandalorian. 10 hores.
Vale, el posarem al finalitzar l'episodi de Mossega
la Poma. Sí, els vídeos aquests de 10 hores i 24 hores és tot un gènere a YouTube.
No, és com el vídeo de la llar de foc amb altíssima qualitat. Que fa...
Imagina't, si agafar la sintonia d'entrada, que què pot durar? No sé, no crec que duri més d'un minut i alguna cosa. 10 hores. Sí. Al·lucinant.
Quan jo recordo que ja estem a la secció de truquis. Ah, exacte. I no sé si en Magma tenia algun truqui.
Jo tenia algun, sí. Per cert, el workaround per iOS, ja us el vaig dir un dia, però no m'hi hacéis caso. Si feu... Si reproduïu vídeos del YouTube amb Opera, normalment funciona. El pots posar en segon pla i continua funcionant. I per cert, hi ha un altre workaround que no és ben bé per tenir-la en segon pla, que és que si teniu una pestanya en iPad de YouTube, si estàs en una altra pestanya també funciona. Ara, per fer això exactament com diu el Carles, ho podeu fer amb Opera i a mi em sol funcionar.
Molt bé. Marta, havies caigut, però has tornat.
Sí, m'havia caigut. Perdoneu, us volia explicar una cosa que de la primera secció, però que se m'havia quedat, era el Tintero.
Som allà.
Vale? En el Tintero hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que també ja surt en el llibre de The Everything Store, i és que es veu que a Amazon, en les reunions, quan algú té que presentar alguna cosa, no es pot preparar un PowerPoint.
Com?
No, a veure, un moment, que això un senyor que ha estat a Amazon ens ho pot dir sí o no.
Això és molt important.
I això també, això us ho dic perquè també és públic. És literalment cert, no és només això. Les reunions d'Amazon fins que al començament és una mica raro, Després quan hi ets en la dinàmica, la veritat és que a mi em va agradar. Tu, abans d'una reunió, no llegeixes mai de què va. Les reunions...
No poses agenda. No descrius l'agenda.
Sí, l'agenda sí, però imagina que tu vas a una reunió i tu tens un document que explica tot el que vols, del que vols parlar a la reunió o una proposta o el que sigui. La gent no se'l llegeix abans d'anar a la reunió. Mm-hmm. Les reunions comencen que si hi ha coses per llegir, la gent llegeix. Mm-hmm. Si ets tu qui ho portes, a la gent que està a la sala amb tu, li portes...
O sigui que tu pots dir, ei, xatos, agafeu això i llegiu-vos-ho.
El 95% de reunions on jo vaig anar... començaven. Si tu estàs presencialment amb qui ha muntat la reunió, t'ho donen paper al començar la reunió. I si no
et donen l'enllaç perquè tu llegeixis un... I s'espera, s'espera que tu llegeixis.
I llavors els primers 5, 10 minuts o 15, depenent del volum, perquè a vegades hi ha diversos documents, la gent és llegint. Llavors tu veus tothom a la sala de reunions llegint, literalment. I la gent va prenent notes, subratllant coses, i llavors quan tothom ha acabat, comença la reunió. I llavors la gent... Tu t'has estalviat explicar-li a tothom el rotllo, t'has estalviat haver després l'he explicat amb un PowerPoint, perquè només són words bastant lletjos, a més, i la gent arrenca, se li diuen, a vegades són one pagers, three pagers...
Six pagers, sí.
I això és literalment llegir el primer cop, de debò és al·lucinant, és com, què fa aquí la gent? Per què no comença la reunió? I
de peu, o asseguts?
I ja parles directament sobre això.
És que té...
En peu o asseguts?
Té molt de sentit, primera.
Asseguts a la taula. No.
Perdona, Marc, què deies?
Primera, el que es considera és dir, el PowerPoint és una manera de pensar poc i desenvolupar poc una idea. La idea és dir, tu has d'agafar i escriure-ho en prosa, has d'agafar i t'has de currar un document d'una, dos, tres, quatre, cinc, sis pàgines.
Perquè t'ajuda a pensar millor.
I explicar-ho. Ho has d'escriure en frases completes, amb la seva puntuació i ben fet. I llavors també després hi ha un altre component, i és... El fet aquest de que de vegades a mi m'envien un em convoquen a una reunió, a l'UPC em passa de vegades, has d'anar a una reunió i dius, i abans hi ha gent que t'envia documents. T'envien documents. Diu, clar, tu, perquè evidentment tu tens molt de temps lliure, disponible per llegir-te tots els documents que la gent creu que tu hauries d'haver llegit abans d'anar a aquella reunió. I llavors diu, no, en aquest cas, diu, no, escolta, suposo que es valora el temps de tothom i, per tant, escolta, tu has d'anar a una reunió i el que has de fer és presentar-te a la reunió. I el que s'hagi de llegir, ho llegim aquí tots.
Correcte. I així tothom se subratlla i ja només es parla. O sigui, llavors que la reunió és per ordre, o depèn com vagi, la gent va preguntant o va demanant aclaracions o aprofundiment en les coses que on ha entès o li sembla, o que s'ha anat subratllant i marcant el document.
I a més d'aquesta manera, t'estàs, sobretot quan hi ha empreses on et demanen que t'hagis llegit coses perquè arribis a una reunió, us explicaré un secret, no sempre tothom s'ho llegeix.
Per uns marges molt amples de no sempre.
Depèn
de la persona, però bueno, vale, està clar.
Quan hi ha una reunió de més de 5 persones, la probabilitat de que hi hagi algú que no s'hagi llegit el document és 1.
De fet, hi ha una abreviatura, no?, per dir això. Em sembla que era TLDR.
Too long didn't read.
Això
també és el document. El document és una mica llarg. es fica com un primer paràgraf que és el plan de, si no, si, això que estàs dient és, si no t'has de llegir el document sencer, llegeix-te com a mínim això.
Ah, vale.
Que és la sinopsi o el més important.
Sol ser la conclusió. Normalment això és perquè és un document on tu per arribar a una conclusió ho desenvolupes i expliques el per què i és en plan, mira, poses al començament. Si no vols l'explicació i simplement vols saber la conclusió, és això.
Vale. It's too long to be read.
Too long,
didn't read.
Massa llarg, no m'ho llegeix.
Bueno, però de fet, si agafeu un paper acadèmic, un paper d'aquests de recerca científica, tots tenen que tindre al principi un abstract on tu diguis este paper va d'esto, hicimos esto i aquests són els nostres findings, això és el que hem trobat i va d'això i si vols llegir-te'l a partir d'aquí te'l llegeixes. I de fet, tots al final tenen un lloc de conclusions que també te'n pots anar al final a buscar les conclusions.
Mm. De fet, a feina i e-mails que pel que sigui són una mica totxo, jo també tinc l'acostum, i molta gent, l'acostum de fer-ho. Si tu has de fotre una
Preneu-vos tot això com un truc i més. Va, i deixeu el magma, pobret, que acabi amb els seus truquis.
Sí, això és com a les classes, me'n recordo les primeres classes de física de la carrera, que ens estàvem una hora demostrant una puta fórmula, que sempre li dèiem al profe, digue'ns la fórmula, ja està, som enginyers, no volem tota la demostració. Bueno, avui us porto dos trucs, un no és meu, perquè un l'ha dit el Toni Gimeno, que és que resulta doncs, que diu que està molt enganxat al mòbil i no sé d'on ho va veure.
Acetona. Acetona. Sí, tu et poses acetona i es desenganxa.
També. Que resulta que pots posar el mòbil en de color gris, amb tons grisos, que es veu que doncs et desenganxa, no? No sé, perquè deu ser menys atractiu, suposo. I ens diu que... Què és això?
No, és que... Sí, semblava una altra cosa.
Vale. Ah, vale, és una sapatilla.
És que en Raül ha dit adéu i jo li he fet adéu amb la sapatilla.
T'has mogut tan ràpida, Marc, que semblava una altra cosa.
Sí, però és que a més tens activat el filtre aquest de ser guapo, de Skype.
No,
sí que el tens activat. Sí, tens el fons difuminat.
Sí.
I clar, aquesta espardenya difuminada...
Sí, semblava un consolador gegant.
...de la ratxa, semblava de cavall. Sí. M'entens? Semblava de cavall. Sí.
Doncs bueno, el cas és que el truc no és ben bé activar-la, que us ho dic, per activar-lo heu d'anar a configuració. Ell té iOS 12, jo us ho diré... Ai, ell té iOS 9, em sembla,
sí.
O...
Doncs sí,
sí. Jo us ho diria a l'iOS 9. Bàsicament, la diferència és que dins del menú de configuració, de settings, el menú d'accessibilitat ja no està general, sinó que està directament a fora. ¿Vale? Però hi ha un lloc doncs, on posa facilitats de visualització i després hi ha un lloc que diu filtres de color. En aquest lloc es pot activar i posar-ho com a escala de grisos.
Però vale, això és filtre d'accessibilitat,
sí,
eh?
Sí, exacte. Mira, jo també ho faré. Dins d'accessibilitat...
Torna a dir l'ordre.
Sí, a veure, és que ell ho ha dit amb una iOS més anterior que el meu, un moment.
És pantalla i mida del text?
Exacte, pantalla i mida del text, exacte.
Vale. Aquí hi ha text en negreta, que és una...
Sí, o diferència... hi ha un lloc que diu filtres de color.
Ah, vale, sí, aquí veig, vale. filtres de color.
I dins de filtres de color, si l'activem...
Sí, però l'has d'activar, eh?
Sí, has d'activar el check aquest, l'slider aquest de filtres de color i a dins, doncs, tens a escala de grisos. Vale, això bàsicament...
Que ja queda marcat per defecte.
Sí, això bàsicament...
O sigui, saps una cosa? Saps que és molt xulo?
El què? Amb gris, el sistema?
Sí.
Mola, està bé. A mi em resulta mica estrany, però... Està bé. Això bàsicament està fet per...
I amb això que aconsegueixes?
Eh?
Això que aconsegueixes?
Amb això, ell... jo ho havia escoltat una vegada...
Sí, això ho explica un senyor que es diu Tristan Harris, que era el que era responsable d'experiència d'usuari a Google i després va agafar i es va horroritzar i ara es dedica a agafar i a criticar a totes les empreses que es dediquen a utilitzar tècniques per fer que els mòbils i les aplicacions siguin més
sigui atractiu, no? Sí.
I llavors es veu que el color és una de les parts que s'utilitzen en el disseny de les eines de treball. Com, per exemple, el fet de que quan tu miris una icona que tingui el globus vermell. El vermell ens posa nerviosos i el vols treure. Llavors, la utilització del color és una forma que fa que el mòbil sigui més addictiu.
De fet, les ofertes són de color vermell, no?
com les...
Les ofertes que veus a les botigues són de color vermell.
Sí. Llavors, els colors són una de les eines que s'utilitzen i, per tant, els estàs traient a la gent que ha estat fent estudis de com aquestes interfícies d'usuari són més efectives per fer-ho addictiu, que t'ho treguis. El que passa que el que hauríem de mirar és com es fa per ficar una drecera en el d'allò de control per treure aquests...
És que això és el truc. És aquest el truc.
Ah!
És que el truc és aquest. Lo del gris és palla. El truc és que ell es trobava doncs, que hi havia vegades que sí que volia el color. Llavors, com es fa per fer-ho això ràpidament?
Pues el collons, si mires fotos, com a mínim, no?
Exacte, per exemple. Doncs això, el deixes activat, llavors tornes a anar al menú d'accessibilitat, és a dir, que fas configuració i ja te'n vas a accessibilitat, i a sota de tot tenim un lloc que posa funció ràpida. Vale? Que a més ara descobrirem, Tomàs, també, si tu ho fas... Com es fa?
Fent amb tu, sí.
Vale, com es fan els dispositius que no tenen el botó?
Un moment, jo estic aquí, allò, perdona, jo acabo de posar-m'hi, perquè ara m'has despertat l'interès. Jo vaig al final de tu.
No, però... Ah, no, sí, el que tens és una drecera d'accessibilitat.
Ah, exacte.
Oh, sí. No, però on està això?
Però tu has activat el menú gris, Marc?
No, com es fa? Perdona, vale. Que no t'he escoltat.
No m'has escoltat.
Quin menú... Perdona, quin... En la drecera d'accessibilitat,
sí.
Vale?
Sí, moment, acabo i si cas ho tornem a dir.
Acabem i ho tornem a repassar, sí, Marc.
Acabo i tornem
a repassar. Vale, has de posar filtres de colors en primer lloc.
Filtres de... Exacte. Filtres. A dins de... Acabo, eh? Ara hem activat el filtre gris, vale? Això dels colors grisos.
Vale.
Ara el cas és que hem de fer molts clics o molts taps per tornar a treure'l. Doncs pues anem al menú d'accessibilitat, a l'arrel de tot, fas ajustes, a accessibilitat, vale? I a sota de tot tenim un lloc que posa funció ràpida. Vale? I a dalt de tot diu... jo el tinc en castellà.
¡Ay, qué bueno! Vale, ¡qué bueno!
Pulsar tres veces el botón de inicio para... I aquí podem activar diverses coses. Vale? I un d'ells és la filtres de color. Vale? Que en aquest cas és la del grisos. Llavors, en el meu cas, que tinc un iPhone que té botó, el Touch ID... El botó home.
I canvies de grisos.
Exacte. Amb tres clics, pues, fas el canvi aquest. En aquest menú d'aquí que surt, veus que els pots arrossegar cap amunt i cap avall. Això és perquè li pots donar importància, perquè en el cas de que tinguis seleccionats més d'un, que per cert li has de fer un clic per seleccionar aquesta opció, tens com una mena d'ordre. Si en tens més d'un activat, doncs el que farà és que amb un menú et preguntarà què vols fer.
Ah, vale, i si no directament ets al camp.
Exacte, eh? Si només en tens un, doncs no et pregunta. Si en tens més d'un, que està bastant ben pensada aquesta interfície, doncs si en tens més d'un, doncs el que fa és que et pregunten quin vols fer. Vale? En els iPhones que no tenen botó home, com surt, Tomàs?
En l'iPhone que no té botó home, has de donar tres vegades al pulsador lateral.
Ah, vale.
Haig de provar-ho, vale. Perquè ara jo he posat, com soc, em passa igual que al Marc, que sóc una mica cegaton, vale? Sí. Vaig a posar a filtres de color com a primera opció i zoom com a segona opció.
Ja,
vale?
Llavors et preguntarà, sí.
Ara faré pulsaré tres vegades el botó lateral, un, dos, tres...
Premeré.
Vale, i em diu filtres de color o zoom? Ara li vaig a dir zoom.
Li dius el que vols.
Zoom activa.
Sí.
I com s'activa el zoom?
De fet, el zoom és millor activar-ho amb el següent truqui que us donaré ara. És més útil.
Vale, mira, escolta una cosa. Jo ja el tinc, eh?
Vale.
Quan tu agafes dins els filtres d'accessibilitat, poses els filtres de color,
sí.
Tu pots fer, quan tu configures el centre de control, configures el centre de control,
li pots posar un
que t'afegeixi les dreceres d'accessibilitat.
També es pot
I llavors fer. Et surt un botó en el centre de control, que és la rodoneta amb la persona a dintre, on tu pots activar el filtre de color i desactivar-ho. I ja el tens en negre.
També és un altre, sí que no...
Tot i que aquest camí per defecte no m'acaba d'agradar. Té com poc... té poc contrast.
Bueno, voldria és que n'hi ha un que està... Aquesta eina em sembla que bàsicament està fet pels daltònics. Vale, està feta. Per això està accessibilitat, de fet. Vale. Ara, quan vaig llegir el truc aquest del Toni Gemeno, que no sé si ho he dit, gràcies, Toni, aprofito per donar un truc que és molt semblant, que també es fa servir amb aquest menú, que es tracta de posar un filtre perquè la pantalla faci menys llum, és a dir, posar el mínim més mínim que el que et permet el sistema normalment. Això és útil, per exemple, quan vols llegir de nit o vols que l'iPhone consumeixi menys bateria encara. És també bastant senzill d'activar. Jo ho faig també amb vosaltres. També hem d'anar a ajustaments, a accessibilitat, vale? I aquí ens anem a Zoom, vale? I activem el Zoom. Llavors, un cop activat això, és molt útil pels que sou curts de vista, fent dos taps amb tres dits i després arrossegant
la pantalla.
Sí, això
ho he tingut sempre.
Vale, això sí que es fa servir bastant i és un truc
bastant conegut. És el zoom de tota la vida.
Vale, però un cop activat això, si passes del zoom i el que fas és que fas tres taps amb tres dits, vale, et surt un menú contextual també. És a dir, s'han de fer tres taps amb tres dits. Clac, clac, clac. I al fer això surt un menú contextual.
Ah, sí, ampliar, triar una regió, seleccionar filtre o mostrar el controlador. Exacte. Com mola.
I el truc que us deia és que n'hi ha un que es diu seleccionar filtre. Vale? Aquí podríem fins i tot fer el que diu el Toni, el de l'escala de grisos. Però el que us dic jo és el que posa poca llum.
Llum baixa, en català.
Ah, llum baixa. Vale. Uh-huh. I això el que fa doncs, és que el posa a un mínim, mínim, mínim. O sigui, molt menys llum que la que ve per, al mínim per defecte. No? I això per llegir...
Ara me n'has d'esbrinar l'últim, i és que jo ara tinc un problema. I és que a l'iPhone 11 Pro,
sí,
el volum més baix que hi ha, l'alarma fot un xivarri.
És que el volum no, amb el volum no toques el volum de les alarmes.
I com es toca això?
Pues...
Abans sí, amb l'iPhone de tot el dia m'ho feia.
Sí, a veure...
Sí.
Soroll, sonido...
Això ho hauríem d'obrir al públic.
Sí, això sí. Obrim al públic ja, perquè ja és molt poc radiofònic. Això
és super poc radiofònic. Sí.
Si voleu m'ho miro per la setmana que ve, a veure...
Exacte, sí. I un dia podríem fer això, eh? Dir, a veure... tota la gent que vulgui entrar per Skype que es doni el seu nom abans i el trucarem al final del programa i que vagin dient les seves consultes on the go.
Ja, l'Helena Francis, això...
Per cert, Magma, quan tinguis una estona, fes-me un copy-paste del truc i me'l poses a
Nostruquis Mosseguis bueno, al guió. És que a mi no em surt el guió encara. Avui hem tingut un problema aquí de sincronització d'iCloud.
Però que sàpigues que hi és, eh?
Pues a mi no em surt.
Que raro! iCloud donant problemes, eh?
De sincronització, caga-te!
Mira que...
Caga-te, doncs hi ets en el menú de compartició, eh, guapo? Jo bueno. No sé, tu no veus el guió, en canvi jo veig coses teves personals.
Sí,
increïble.
Ja ho sé, com els meus valors alterats de leucocitos, oi? Que...
Sí, tens les plaquetes, tio, pels núvols. Sí. I els eosinofilos que l'ho flipen, nen.
Vaya
tela. Deja sí, de no. Poner la lengua donde no debes, sí, perquè que... tens tot molt, molt mal...
No, home,
tens
posava...
el metabolismo lípido, posava... lipídico, a tomar pel culo.
Posava que estava tot dins de lo normal.
De lo normal, sí, per com ets tu. Sí.
Mare meva. Bueno, és que bueno. Això de compartir, tenir tot, no pot ser. Vaig de comprar un dispositiu per mossegar la poma i un per mi.
Ens omplim la boca
jo,
de parlar de privacitat.
Jo no sé res de tot això que diuen, eh?
No, que ens omplim la boca de
coses,
per la privacitat i en canvi estem aquí compartint els valors de les analítiques.
Sí, a mi el tema mèdic és de les coses que menys m'importa, la veritat. No sé per què, no sé. Se li dona molt més bombo, però bueno.
Bueno, va per edats i... Bé. Molt bé, guapos, doncs escolteu, oients de Mossega la Poma, Mosseguis de Pro, acabem aquí el programa, us sembla?
Sí, aquí ara li diem adéu als Mosseguis Maqueros, perquè els altres ja fa temps que han desconnectat.
Sí, els Maqueros, són els que queden fora d'un moment.
Ens han perdut moltíssim.
Sí.
Vinga, guapos,
la setmana que ve l'altre i l'altre tindrem convidats, o sigui que el Lorito, stay to the parrot.
Molt bé.
Vinga.
To the parrot!
Bye, bye.
Adéu.
Ah, ara posaré les 10 hores de Mandalorian, que ho sapigueu.
Sí, te les 10.
Sí.
Vinga.